Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I han passat 10 dies d'aquella data que havia de ser la data de l'enderroc del Club de Mar, 2 de juny. Estem a 12 de juny. Entre una cosa i una altra, ho varen comentar en el seu moment el PSC de Sitges, en aquest cas el PSC, va publicar una nota de premsa en la qual parlava d'un acord d'assemblea, de l'assemblea de militants i simpatitzants del partit, assenyalant, entre altres coses, que la formació reclama a les administracions competents la redacció d'un projecte integral de transformació de la façana marítima, amb especial atenció a l'entorn de la platja de la Bassa Rodona. Aquest projecte ha de permetre ampliar la zona de platja mitjançant l'aportació de sorra i una intervenció paisatgística amb criteris ambientals que millori l'accés, la seguretat i la qualitat de l'espai públic litoral. Aquesta mateixa nota, que també assenyala que el PSC es compromet a impulsar un procés participatiu obert a tots els sectors socials, econòmics i mediambientals, i que en el proper ple municipal, hem d'entendre, el de passat Sant Joan, que és el ple municipal del mes de juny, presentaran una proposta d'acord per iniciar aquest procés de recuperació i regeneració. Els socialistes sitgetans volem liderar, diu la nota, aquesta etapa amb responsabilitat i visió de futur, posant-nos a disposició de les administracions per treballar conjuntament. I en negreta, al final, mai més, dos punts, espais de tots per al gaudi d'uns pocs. Recuperem el litoral per a Sitges. Luis Miguel García, bon dia i bona hora.
Bon dia, Sitges.
Han passat 10 dies des d'aquell moment que havia de passar i que al final, in extremis, no va passar. Durant aquest temps hi heu donat moltes voltes a aquest assumpte del Club de Mar, la piscina Maria Teresa, els béns culturals d'interès local, el front marítim, tot plegat?
Sí, hem donat moltes voltes, hem treballat i hem parlat amb molta gent. És una situació molt complicada, hi ha una sentència que s'ha de complir i és una situació molt complicada per tothom. Estic segur que fins i tot fins al jutge també és una qüestió complicada. I nosaltres el que pensem que això s'ha de recuperar per la ciutadania de Sitges, s'ha de ser un espai públic, i ara el que hem de decidir entre totes les administracions és què volem fer ahir, com volem encarar aquesta transformació del nostre litoral, primer per generar les nostres costes i després a veure si ahir es pot fer algun tipus d'activitat. Això és el que reclamàvem nosaltres a totes les administracions, que es posin a treballar després de 30 anys que està aquest problema sobre la taula, que es posin a treballar en un projecte ja definitiu, el que sigui, però treballar en un projecte.
Doneu per entès, doncs, que el Club de Mar i la piscina aniran a terra?
Jo entenc que sí, jo no vull dir que vagin a terra, jo crec que seria una mala notícia per tothom que vagin a terra, però sí que la recuperació possessòria per part de l'Estat, jo crec que no n'hi ha cap dubte, que tots aquests equipaments passaran a ser propietat de l'Estat, estan en una zona de limitació marítima terrestre que correspon a l'Estat, i jo no tinc cap dubte que això l'Estat recuperarà aquesta situació. Ara que hem de parlar a partir de que passi això, què fem?
Us pregunto a partir d'aquesta proposició de llei que ha presentat el Partit Popular al Parlament de Madrid i que també segur coneixereu, sí, perquè tots els partits hi han estat ficats aquí, i en aquest cas el Partit Socialista va votar en contra. Però què podria passar si s'esmenés la llei de costes, que al cap i a la fi era la base sobre la qual es va dictar aquella sentència?
Nosaltres no sabem què pot passar si s'esmena aquesta llei de costa. Jo, el que sí que hem de dir molt clar, és que portem un problema que s'arrossega des de fa més de 30 anys, i ara en un mes s'hem posat tots a treballar una cosa que s'hauria d'haver fet fa anys. I quan dic tot, dic tots, tothom, tant els públics com els privats. I el que jo no veig, jo veig complicat, això està al Congrés dels Diputats, que ha de prendre alguna decisió, és modificar una qüestió que ja està judicialitzada i una sentència ferma. Jo lo veig complicat. Ara, si això és una solució, que es treballa ahí al Congrés de Madrid i se va per aquesta línia, jo potser que seria una solució.
Ho dic perquè
complicat.
Sembla que tothom té més o menys assumit, i fins i tot ens ho va comentar aquí un dels advocats del Club de Mar, que el futur d'aquests equipaments ha de ser la gestió pública d'aquests equipaments.
No, això no n'hi ha
això
cap
sembla
dubte.
Que tothom ho té molt coll avall, no?
Això s'ha d'explicar, és a dir, a la ciutadania, que tot aquest espai ha de ser per la ciutadania. Per la gaudi de la ciutadania i pel disfrute de la ciutadania. Això està molt clar i jo crec que ho tenim tots molt clar, també. Els advocats del club, que també parla amb ells, i ho tenen tots clar, que això que es diu tècnicament i el que diu una part de la sentència és la recuperació possessòria per part de l'Estat de tot aquest espai. El que hem de treballar nosaltres, l'administració local, juntament amb l'administració també de l'autonòmica, és què volem fer amb aquest espai. Una vegada que això, l'Estat ja es digui, ja tinc jo les claus, tot això és meu, què voleu fer? I aquí començar a treballar en un projecte de regeneració de tot aquest espai, que jo crec que ha de ser la prioritat de tothom, i a partir d'aquí, si es pot salvar algun equipament i fer algun tipus d'equipament públic, bueno, ja parlarem, però això s'ha de parlar a posteriori una vegada que l'Estat recuperi tot això.
Per tant, enteneu que hi hauria una certa possibilitat que si l'Estat recuperés la possessió de tot plegat, pogués acordar el manteniment estrictament d'aquelles instal·lacions històriques qualificades com a bé cultural i la resta...
No sé jo si la catalogació de bé cultural d'interès local, que és la que té sobretot aquest equipament que estem parlant, aquest edifici, és suficient. Sí, consta que s'està treballant amb el Departament de Cultura i el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya per la declaració del Bexing. No sé si tot això arribarà a temps.
Ho deia perquè recordo que ens vau dir en el seu moment que la recuperació possessòria no vol dir necessàriament l'enderroc dels equipaments.
No, no, no,
vol dir
no.
Bàsicament que l'Estat s'ho queda tot.
És que és això, o sigui, l'Estat se queda tot i a partir d'aquí som nosaltres en què hem de parlar de l'Estat, què podem fer dintre del que marca la llei. La llei és molt clara i hi ha els equipaments que en un màxim de 300 metres quadrats de superfície poden estar en aquest espai, però han de donar un servei públic. Per tant, això és que jo crec que no n'hi ha debat. Això.
Quina sensació d'estar molt temps de descompte,
Sí, bueno, va ser molt complicat, va ser una setmana, 10 dies molt intensos.
Crec que ho podem fer valer, no amb les paraules textuals, però fora de l'estudi un dia ens vam trobar amb Luis Miguel García i va venir a dir que el jutge n'estava fins al capdamunt.
Sí, és veritat.
Per no dir una altra paraula, fins al capdamunt, tant fins al capdamunt que li és igual qualsevol cosa.
Sí, no, arriba un moment, nosaltres vam parlar amb el Ministeri i sobretot la part de l'advocacia de l'Estat, perquè deia, escolta, és que el senyor jutge ha dit que ja està bé i que fins aquí i que tot el terra, escolta, es va poder salvar aquest matchball i haurem de treballar per veure
que... El jutge ho deia així, tot el terra.
Sí.
Tot
sí,
a terra.
Sí.
D'acord. La moció del PSC, però abans de la moció del PSC, que entenem que serà una moció presentada únicament pel PSC, no pel PSC o Margalló.
Pel centre, el Margalló també.
Els dos també? Sí. D'acord. Abans anem a ficar una mica la reflexió sobre la moció que no va ser aprovada, la moció conjunta que no va tirar endavant en el darrer ple municipal. Com ho veu viure? Perquè veu ser un dels que també veu apel·lar a Junts d'intentar repensar-ho tot plegat i de no portar aprovació a aquella moció. Com veu viure tot aquest procés?
Jo no puc entrar en les estratègies de cada partit del consistori, cadascú té la seva estratègia i la seva manera de treballar. Nosaltres som una mica més discrets de vegades i treballem molt i no es nota, no? Però bueno, jo crec que no tinc que entrar en això, però és el que van dir en el ple. El que és important i és necessari, i jo crec que és bo per tothom, és intentar arribar a un acord del consistori amb els nou grups que formen el consistori de Sitges i traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya i al govern de l'Estat i, escolta, l'Ajuntament de Sitges, per unanimitat de tots els grups que conformen aquest consistori, pensem que això s'ha de fer així, d'aquesta manera. Si cadascú va per lliure i buscant la foto i buscant el titular, pues al final es fem mal tots. Jo crec que no és una bona manera de treballar, però jo no tinc res a dir a cap grup municipal la seva estratègia.
Es va estar a punt d'arribar a una solució de consens?
Jo crec que va estar a prop. Va estar a prop, però bueno, com sempre n'hi ha dos grups, parlo, Guanyem i Vox, evidentment tenen unes diferències insalvables, però jo crec que en aquest cas, pensant en la ciutadania de Sitges, i escolta, anem a salvar un equipament per la ciutadania de Sitges, es podia haver arribat a un acord. Jo crec que en aquest cas el grup de Junts estava buscant aquesta foto, aquest titular, i es va desmarcar de tot, i escolta, bueno... No sé, jo crec que es van equivocar, però bueno, és la seva opció, jo no tinc res a dir.
És clar, us ho pregunto perquè la intenció del PSC o Margalló amb aquesta moció que presentaran al ple de juny suposo que és intentar la màxima.
Sí, nosaltres parlarem amb tots els grups municipals per intentar buscar el màxim de suport en aquesta proposta d'acord que presentarem al ple.
Perquè si no estarem en el mateix, no?
Exactament. Per això jo crec que tenim més temps per poder parlar amb tots els grups, poder negociar tots els grups, s'ha de fer alguna esmena, no s'ha de ser mover, s'ha fet totes les esmenes que calguin, i estem a temps d'arribar al ple d'aquest mes amb un document que aglutini el major suport possible.
Es poden donar moltes voltes a un document quan el fonamental, allò que pot posar, diguem-ne, en línia a tothom és el que tothom ja sap?
Si n'hi ha algun grup que té interessos creuats, que té algun altre tipus d'interessos que no sigui l'interès públic i l'interès de la ciutadania, potser és més complicat. Però jo vull ser optimista en aquest cas. Jo crec que tothom estem d'acord en que n'hi ha un equipament que té cert valor arquitectònic, cert valor cultural, i que aquest equipament ha de ser per la ciutadania de Sitges. Després ja pensarem què podem fer i què hem de fer. I això és el que hem de decidir entre tots.
I veieu possibilitats?
Jo penso que sí, sempre això continua.
Visto lo visto, eh?
Jo penso que sí, jo parlaré amb tots els grups, no tinguis cap dubte, parlaré amb tots els grups i em consta que el meu company també, el Xavi Ros també, i intentarem pues, sumar tots els suports possibles.
Aleshores, per ser pragmàtics, una moció d'aquest tipus, anem a col·locar-nos en el millor dels escenaris, que s'aprovi per unanimitat una moció d'aquest tipus, quin recorregut pot tenir i quina força té això, des del punt de vista estrictament pragmàtic?
La força i el recorregut és una força i un recorregut estrictament polític. No és el mateix quan puc parlar de l'alcaldessa, si l'alcaldessa va a la Generalitat de Catalunya, o jo mateix parlo amb el govern de l'Estat, quan t'asseus amb representants d'aquestes administracions, no és el mateix anar amb les mans buides que amb un document de tot el consistori. Si nosaltres diem al Departament de Territori o al Departament de Cultura de Catalunya o al Ministeri de Transició Ecològica de Madrid, li dic, escolta'm, tot l'Ajuntament de Sitges vol fer això. Tu què penses? Perquè al final la decisió és d'ells, no és nostra.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Tu què penses d'això? Bueno, jo crec que és més fàcil treballar d'aquesta manera que no anar amb cadascú a la seva proposta.
Per què està costant tant?
Bueno, no sé, jo cadascú...
Perquè, diguem-ne, una certa urgència sembla manifesta, o almenys...
És una urgència, després de 35 anys, jo no l'entenc, de veritat. Hem passat governs de tots els colors, tant a Madrid, com a Catalunya, com a Sitges, i tanta urgència, jo no sé... Què ha passat? Ha passat que ha vingut un jutge que ha dit, escolta, fins aquí, i l'administració de l'Estat, escolta, pues el dia 2 de juny va posar una data, jo crec que es va precipitar també en posar aquesta data, i ja està, i ara tothom a córrer. O sigui, és que portem més de 30 anys amb aquest problema. Això ja se sabia des de fa més de 30 anys que arribaria. Jo lo vaig dir l'any passat, vaig parlar amb el club de mare, vaig dir, escolta, és que això arribarà, però tindrà que arribar. Bueno, tothom ha pres la decisió de deixar passar el temps fins que ha vingut una carta que ha dit el dia 2 de juny això al terra. Va ser complicat, molt complicat per tothom. Eh?
Aleshores, des de la vostra experiència, a l'estiu és una època on poden passar moltes coses a l'administració, perquè aquella sensació que pot tenir tothom, escolta'm, a l'estiu, vés a buscar algú a l'estiu.
Jo tinc l'esperança que aquest estiu puguem tenir un estiu una mica més tranquil dels estius que portem darrerament i que puguem gaudir també d'un temps d'esbarjo, tant nosaltres com els companys de la Generalitat, com els companys de Madrid, com tots els companys del consistori.
Jo dic en aquest aspecte, una moció que s'aprovi en un ple de juny, després que cadascú pugui establir les estratègies, òbviament, a partir de la coneixença que es pot tenir en persones diguem-ne, en despatxos de més amunt, però a ple estiu alguna cosa es pot resoldre?
És que si no, quan ho fem?
És que no hi ha més cercle que creem.
Clar, és que no n'hi ha més. O sigui, nosaltres tenim l'espasa de Damocles sobre el cap, que això en qualsevol moment, el que s'ha fet, el que ha fet la ministra Hagesen, el que ha fet és paralitzar una ordre ministerial que demà passat es pot activar, quan acabi la temporada estiuenca, tal com tal com m'ha dit a mi quan em van trucar, una anècdota, em van trucar del ministeri el dimarts a la nit i em van preguntar quan acaba l'estiu a Sitges, i el primer que va venir al cap, no, és que clar, és que quan acaba l'estiu a Sitges, vas dir el festival de cinema, i ja està, el primer que em va venir al cap.
Em pensava que diríeu, a Sitges sempre fa bon temps.
No, sí, el que podia haver dit, no, sempre s'estiu a Sitges, i ho vaig dir quan acabi el festival de cinema, ja està.
És a dir, li veu apuntar d'alguna manera,
sí, bueno, necessitiu un... Va ser una conversa molt ràpida, perquè sí. El dia següent la ministra va anunciar el que va anunciar. Escolta, quan acaba, bueno, pues el festival de cinema, vale, no, pues la ministra farà un anunci demà. Bueno, ja està, cap problema.
D'acord.
I ja està, però bueno, a l'estiu tothom...
Per qui ens escolti, que això també és interessant, aquest posicionament de la ministra, que va servir perquè baixés el suflé, més no m'ha dit, bé, hi havia aquesta ordre d'execució, però la paraula de la ministra ha valgut més.
Jo crec que la ministra, que va entendre, que jo estic convençut, perquè vaig parlar també amb el secretari d'Estat i més personals del seu equip, que la data no era la millor. Jo vaig escoltar, no, li vaig dir també al president Illa, va tocar el president i m'ha explicat, i amb el delegat de govern, escolta, digue, després de 30 anys, fer això el 2 de juny, que és la setmana que s'inaugura la Pride, i al començament de l'estiu, no era la millor data.
No us ve de 3 mesos. Vaja.
Clar, tothom estava d'acord amb això, o sigui, és que tothom estava, jo recordo una conversa amb el secretari, secretari de l'Estat.
Tothom menys els jutges,
Sí, no, ja. Que em deia, el senyor aquest d'allà de Madrid, si estamos todos alineados contigo, que la fecha no es la más buena, y yo le decía, bueno, entonces, ¿por qué habéis puesto esta fecha? Dice, porque tenemos al juez encima y a la abogacía del Estado. Y bueno, ya está, yo creo que en Sabac en Matchball sí que es seria, aquí sí que dedique, que el grup de Just d'aquí també va apretar molt al seu grup parlamentari i això va ajudar, i estem d'acord, estem contents en que s'hagi aturat aquest procediment en aquestes dates, però jo vull parlar clar, això acabarà passant.
És a dir, políticament es poden fer coses, però... El jutge és el jutge i això acabarà passant.
Ah, jo crec que sí, que no, sí.
És que res per tenir-ho coll avall. Parlant de jutges i tot aquest entorn, alguna valoració sobre la declaració de l'alcaldessa?
No tinc més informació. Alguna conversa que he tingut amb ella. Ella està contenta per haver pogut explicar-se i ara estem pendents de les resolucions que pugui haver en aquest sentit, la decisió que prengui la jutgessa de Vilanova.
Com creieu que pot acabar això?
No sé, jo tinc dubtes, no ho sé, no ho tinc clar. La veritat és que no ho tinc clar.
No. Jo, per si, allò tenia una certa sensació, 2 anys després, no sé.
És que jo crec que ha passat molt de temps, s'ha parlat molt del tema, però també s'ha parlat molt sense tenir tota la informació sobre la taula. Jo no sé la decisió que prendrà la jutgessa, no ho tinc clar. El que sí que tinc clar és que en el cas de que la jutgessa decreti o ordeni l'apertura d'un judici oral, la senyora Carbonell hauria de plantejar-se la dimissió. O sigui, jo crec que una alcaldessa no pot estar pendent de la feina del dia a dia del seu municipi quan està pendent d'un judici. Bueno, ja no tan sols per la resta de ciutadans i ciutadanes, sinó també per ella.
En el cas que s'arxivés tot plegat, pues creieu que...
La felicitaré, enhorabona, i de totes maneres n'hi ha una moció que es va aprovar, que és obrir una comissió d'investigació dintre del consistori per poder saber què és el que ha passat, tenir tota aquesta informació del que ha passat i per què ha passat i com ha passat. Si a més tots aquests problemes que van passar, que ja venen de molt juny, persones implicades que ja tenien una trajectòria més o menys conflictiva, se demostra que van haver-hi algunes qüestions fora de lloc, bueno, sí, encara que judicialment no n'hi hagi res, pues sí que políticament s'haurien d'assumir algunes responsabilitats, però jo...
Quan parleu de persones que van exercir la ingerència...
Bueno, són persones que es coneixen tots, estan en la mateixa causa, que durant molts anys han estat voltejant molt pels despatxos d'alguns alcaldes.
El responsable de la taula del tercer sector.
Per exemple. Aleshores, això s'ha de saber, s'ha d'explicar, i la ciutadania té tot el dret del món a conèixer què ha passat amb aquest senyor, amb la taula del tercer sector.
Enteneu que alguna cosa s'hauria de dir sobre el vincle que en algun moment donat pogués haver tingut el responsable de la taula del tercer sector amb responsables polítics de diferents...
Ah, però això, bueno, és que no ho he dit jo, és que va ser una de les persones responsables, i jo crec que la primera, en teixir un acord d'investidura de l'alcaldessa Carbonell fa 2 anys ara.
Sí?
Pues, bueno, ha sortit, no, no? Ha sortit a les fotos, ja no és una cosa que...
No, bé, sí, però vull dir que les fotos surt molta gent.
Sí, sí, però bueno...
I hi ha gent que no surt que pot tenir el mateix grau d'influència, ja ho també, sabeu prou bé, això que fa anys que us
arrossegueu. Jo sé que va tenir molta influència, i jo no tinc res a dir, estratègies polítiques de cadascú jo no tinc res a dir. Però,
el que creieu és que és un aspecte que hauria de poder ser parlat...
S'ha d'explicar, la ciutadania s'ha d'explicar. S'ha d'explicar a unes persones d'aquí de Sitges que han tingut papers determinats durant molts anys dintre de la política activa sense tenir responsabilitats polítiques, i s'ha d'explicar qui són i per què, i si n'hi ha hagut alguna ingerència, alguna interferència en l'activitat política de l'Ajuntament. D'això ve la demanda que van presentar al jutjat. Ja veurem com acaba, però jo no, la veritat és que no tinc més informació que la m'ha passat l'alcaldessa. I personalment estic content que ella estigui contenta, però bueno, ja veurem.
Veu donar suport al pressupost.
Sí.
S'han celebrat ja algunes trobades per anar fiscalitzant l'execució d'aquest pressupost?
Sí, ja en portem, no sé, són 2-3 trobades. De fet, ahir tenien una i la van tenir que cancel·lar, però tenien una altra també a Comarruga. I ho han passat la setmana que ve, i estem parlant de molt del seguiment de tots els acords que van posar sobre la taula. En principi són conscients que l'administració és lenta, però es estem apretant perquè treballin una mica més ràpid. A mi ja no em serveix les explicacions com va explicar aquí a baix fa uns dies, que l'administració és lenta i que no tindrem el jou del corpus.
El joc de les festes sitgetanes.
El joc de les festes, bueno, pues segur que n'hi ha altres formes per poder fer realitat aquesta situació. I aquí estem en el mateix. I ara jo crec que necessita un pas endavant molt important. Jo crec que un govern de nou no és capaç de tirar endavant tots aquests projectes, per això estem nosaltres empeitant des d'atràs, des del darrere, però bueno, han de treballar molt i més.
Perquè del que han posat vostè sobre la taula, què creieu que està funcionant més o menys bé dels acords del pressupost, i què creieu que no està acabant de funcionar com el PSC voldria?
No, les actuacions al pla de barris, hem de començar ja a posar actuacions concretes a sobre de la taula, al barri del Poble Sec, al barri de les Cases Noves, que són barris que, més o menys, per dir d'alguna manera, més abandonats a l'hora de fer algun tipus de política. S'ha de fer un pla de barris molt important, fer un pla de xoc de la neteja. Això hem parlat amb el regidor Oliver, que és necessari un pla de xoc de la neteja, tant a les Cases Noves com al Poble Sec, netejar també tots els grafitis dels carrers, i el tema de l'habitatge van donar un pas molt important, encara que insuficient, dintre de les necessitats de Sitges. I n'hi ha cosetes que també hem de parlar, com el tema de les botigues. També n'hi ha algun equipament ahí que s'ha de començar a parlar, fer un concurs d'idees o començar a fer un projecte inicial, perquè acabaré la legislatura amb molts projectes sobre la taula però sense començar ningú, i això no és el nostre objectiu. Nosaltres vam prendre una decisió, jo l'ho he dit, jo vaig tenir un cost polític...
Us van xiular les orelles.
Polític i personal important, perquè jo sé que va ser una decisió que no es va entendre, però quan he parlat a tota la ciutadania, que hem parlat en associacions, inclús esportius, tothom ha entès que l'única manera de tirar endavant projectes era amb un pressupost. I la garantia que dona el PSC, perquè això sigui una realitat, no la dona cap altre partit. Bueno, van decidir prendre aquesta decisió i la continuem endavant, i segur que serà una realitat. Si no tots els punts de l'acord, però són conscients de les dificultats que n'hi ha a l'administració, la gran majoria serà en realitat.
Per tant, el que està funcionant millor és l'habitatge, hores d'ara, amb aquesta promoció a la vista.
Sí. Ara estem amb el tema de la neteja, a veure què presentaran
Perquè se sap alguna cosa del nou contracte de neteja?
Ens han fet una presentació a nosaltres, es van explicar, no es va convèncer alguna de les coses que es van explicar, i no sé quan tindrem l'altra i parlarem bé. Suposo que també faran una presentació a tota la resta de grups, i ahir podrem explicar algunes coses que no ens van agradar i li van traslladar sí, a l'alcaldessa i al regidor. Això no ens agrada i no el veiem com el veieu vosaltres, i començar a treballar.
com que el PSC en general i Luis Miguel García en particular ha assumit aquesta responsabilitat de suport extern, d'aquí 2 anys tindríeu ganes de seguir?
Jo?
Sí.
No ho sé. No tinc ni idea. No, no, no és un debat que no, ni tan sols hem parlat dintre del partit. Algú m'ha preguntat i jo dic, mira, molta feina tinc ara tant aquí a l'Ajuntament com a la presidència del Consell Comarcal, com està pensant això quan arribi el moment primer. Jo he de prendre una decisió, traslladar-la als meus companys i després decidiran ells. Jo puc dir-te ara que sí que tinc moltes ganes i després diuen...
Ho dic perquè alguns ho tenen més clar que d'altres, però per això...
Nosaltres tenim, i de vegades tenim aquestes incoherències, incongruències. No estem pensant en l'any 27, estem pensant en Sitges de l'any 2030. Nosaltres volem fer polítiques no per l'any que ve, no treballem a la mirada curta, estem ja pensant i treballant en els Sitges que volem dintre de 5 anys o 10 anys, els Sitges que volem pels nostres fills, els nostres nets, i és el que estem treballant, no és què faré la setmana que ve o què farà Luis Miguel García dentro de 2 anys, no ho sé.
Us és igual de moment?
No, és que no em preocupa, però ja tinc molta feina, sí, tinc molta feina per pensar en això.
La subhasta del Club Natació. No sé si aquí també teniu, no diria que tingueu una bola de vidre, però si us veieu a venir, que això serà difícil de tancar.
Jo crec que aquí aquest debat ja va néixer viciat des del començament. Jo he parlat amb l'alcaldessa, he parlat amb el regidor en privat i li he dit, escolta, quedem-nos aquest equipament nosaltres, n'hi ha diners a l'Ajuntament per quedar-nos aquest equipament, quedem-nos aquest equipament nosaltres, pensem que volem fer, donem aquest espai, donem una utilitat i un servei a la ciutadania de Sitges, i és el que nosaltres vam pensar i vam parlar amb ells. El tema ja, altre equipament que he parlat abans, està judicialitzat, ja n'hi ha una subhasta, l'administrador concursal, jo ho entenc, n'hi ha diners que s'han de recuperar per poder pagar deutes que té el club. Bueno, és una situació complicada, jo insisteixo, si l'alcaldessa té una mica de valor, per dir-ho d'alguna manera, en tot el respecte, i decideix, escolta, me quedo el club per nosaltres, tots els equipaments, nosaltres estarem al seu costat.
Deixeu-me que us ho pregunti així, perquè si no també es podria acabar el jutjat. Pot tenir valor l'alcaldessa per salvar informes negatius de Secretaria i Intervenció sobre cap altra possibilitat que no sigui la subhasta?
Jo crec que sempre n'hi ha alguna possibilitat que s'ha de treballar. Jo tinc la sensació que en aquest cas n'hi havia una opció i s'ha apostat per aquesta opció. No s'han treballat més. Hi havia aquesta opció que podia venir avalada per serveis tècnics de l'Ajuntament, jo no dic que no, però estem com a tot, un informe tècnic del secretari, un informe tècnic de l'interventor, segur que pot haver un altre interventor i altre secretari.
Ho dic també per la pràctica, allò, estrictament, si tu ets alcalde i tens un informe d'interventor i secretari que et diu que o la subhasta o res...
Bueno, si tu estàs convençut que pot haver una altra possibilitat, busca un altre informe, un altre interventor, un altre secretari. És molt senzill. Llavors, vamos,
no, us sí. Pregunto, perquè sembla que cada vegada també hi ha un criteri bastant majoritari sobre la possibilitat que l'Ajuntament s'acabi quedant aquest equipament, perquè des d'un punt de vista patrimonial té un valor i no cal dir des d'un punt de vista d'activitat esportiva i social. Però, en canvi, hi ha aquest escull que, segons s'ha comentat manta vegades, és un escull fonamental.
No, sí, jo no dic que no, però el que no podem governar els responsables polítics és segons les decisions dels tècnics, per molt habilitats que siguin, es poden tenir una opinió i es poden equivocar com qualsevol altra. Jo m'equivoco cada dia 20 vegades, cada dia, i quan m'equivoco i m'ho fan saber, aixeco la mà i dic, pues teniu raó, m'he equivocat. I aquí estem igual. Si tu penses, tens la capacitat per quedar-te aquest equipament, tens la capacitat per gestionar aquest equipament encara que facis una concessió i la teva intenció és quedar-te aquest equipament, si n'hi ha informes desfavorables per part d'interventor o de la secretaria, doncs mira una altra alternativa. Ara, si l'alternativa que tu vas a buscar et diuen que aquests senyors o senyores tenen raó, s'ha acabat, el recorregut ja s'ha acabat, però no agafis l'única possibilitat que n'hi ha. Jo penso que aquesta possibilitat que tu t'has agafat, que és l'única que n'hi ha, és perquè tu no tenies una altra. Penso que n'hi havia més.
Per tant, no sé, apunteu o penseu que aquesta subhasta que acabarà a mitjans de juliol, ens deien, és probable que no surti ningú d'aquí, que al final l'Ajuntament, gairebé diríem que la vida el condueixi a quedar-se al Club Natació?
Sí. Però aquí l'administració, sobretot en aquest equipament, ha posat molts diners. Durant molts anys, molts diners, i segur que els gestors no ho han gestionat bé. O sigui, jo això, vaig dir per endavant, no és tot culpa del govern de Sitges, ni de l'actual ni dels anteriors, Però bueno, aquí s'han de prendre decisions, i la decisió és que tens un equipament que és espectacular, una ubicació espectacular, que pots donar un servei espectacular a la teva ciutadania, bueno, fes-ho, tira endavant, siguis valent, tira endavant. Parla amb el secretari, parla amb l'interventor, i si has de buscar un altre informe, endavant. I, a més, un ajuntament com a Sitges que té la capacitat econòmica per fer això. El que a mi em sap molt de greu és que un equipament que té un valor X acabi una subhasta per 2 milions d'euros... Que ja sabem com funcionen les subhastes.
Que acabi mal venut, vaja.
Sí, ja està, jo penso que no és la solució per a aquest equipament. Ja està. I després ja parlarem, com l'altre equipament, de què volem fer dintre. Ja parlarem de què volem fer dintre, però no perdem aquest equipament.
11:20, la Generalitat prometia una nova escola-institut i...
Bueno, jo crec que mai l'ha promès.
Quan va venir la senyora Belén Alcón, no era una promesa, però sí que costava, eh?
Senyora Belén Alcón, al final, això és molt senzill d'explicar, si la gent no vol entendre, també. Quan no ho vols entendre, si jo vaig... parlem de les escoles, cap problema. Si jo vaig un dia a una escola de visita, jo soc responsable territorial de l'escola, i veig que fa calor, que no n'hi ha llum, que els nens estan al passadís, que... necessitem una escola nova. Després s'ha d'aterrar la realitat. La realitat són els números. Hi ha més números que n'hi ha al departament, i nosaltres hem parlat moltíssim al departament d'educació i hem apretat moltíssim al departament d'educació en aquest sentit. Els números no donen. I després s'ha de dir les coses clares, què va passar l'ANNES. Quan es va construir l'ANNES, va costar molts diners a l'Ajuntament, va tenir que posar molts diners a l'Ajuntament.
Vaja, la meitat.
Sí. Es va fer una escola d'una sola línia, sense pensar el que passaria. I ara, si fem ara una escola nova, què tornem a cometre en la mateixa errada? Posar diners, que haurien de posar diners, encara que la unitat ho pagui, l'Ajuntament tenia que posar diners, i tornar a fer una escola d'una sola línia, cometre la mateixa errada? Siguem seriosos i siguem responsables, si no juguem ni amb el sentiment de la ciutadania ni amb els diners de la ciutadania.
És clar, és un punt paradoxal, però, perquè tenim directors i directores de les escoles que sempre han dit que falta una nova escola. Les AFES, que no cal ni dir-ho, que comenten que fa falta una nova escola. La senyora Belén Alcón, que va apuntar la nova escola. La reunió de la Comissió d'Educació del Parlament de Catalunya, que va instar el govern de la Generalitat a la planificació i construcció d'una nova escola per unanimitat de tots els grups polítics presents en aquesta comissió. I és clar, és difícil contrapesar tant sis a la nova escola amb un...
Tenim una escola d'una sola línia que es pot ampliar?
Deien que no, després deien que potser.
Ara parlo jo.
Vinga.
Jo no.
Què us han dit?
No, jo parlo amb Luis Miguel García ara, no parlo del departament. L'escola de l'Arnès es pot ampliar.
Es pot ampliar,
que s'ha de fer s'ha de reestructurar tot aquest espai urbanístic.
Perdoneu-me, parla Luis Miguel García perquè he tingut oportunitat de parlar amb persones que li han pogut, això és el que us vull preguntar, sí, i us han dit que es pot ampliar l'Arnès.
Es pot ampliar l'Arnès i jo crec que seria la solució més fàcil.
Que es pot ampliar, no en mòduls, ampliar l'escola.
Sí, ampliar l'escola.
Ampliar l'edifici de l'escola.
Ampliar l'edifici de l'escola en dues línies i fer totes les obres que calguin de tot aquest espai urbanístic al voltant, i això ja seria una solució. Jo crec que seria la solució, no construir una escola nova que portaria 6 o 7 anys, una escola no se construeix demà passat, i mentrestant apostar per això, i sobretot apostar per les escoles que ja tenim a Sitges, que s'han de rehabilitar, s'han de reformar, s'ha de climatitzar i s'ha de donar un espai per als nostres nens i nenes que puguin, a més d'estudiar, puguin gaudir d'un refugi climàtic i que puguin estar ben atesos. I això, jo crec que això és més fàcil, més ràpid, i podem treballar a partir de demà. I si el govern de Sitges vol treballar aquesta línia, nosaltres estarem al seu costat. Construir una escola nova, jo crec que és un debat que s'ha de parlar molt seriosament. Escolta, però és que una escola nova, quan la tindràs? És que la tindràs dintre de 6 anys. Dintre de 6 anys N'hi ha 6 cursos que ja han sortit de les escoles. Siguem seriosos, no sé si per a bé o per dolent, malauradament l'índex de natalitat no és el més adequat, que diuen, no? Però la realitat és aquesta, saps que una escola no es pot construir el mes que ve. Dit això, que tothom, si jo vaig a casa d'algú i veig que s'està caient el sostre i dale pas, no, això s'ha de fer una casa nova, sí, bueno, pues normal que se facin aquestes apreciacions, però la realitat és que els números que té el departament, i els hem mirat, els he estudiat de dalt a baix, hem parlat molt amb ells i això, i em consta que la regidora Gasulla també ha parlat molt mal del departament, no dona per fer una escola nova.
I sí que donarien per ampliar una escola.
Sí, perquè són les necessitats que tenen ara. És una pieça d'una... L'única escola que tenen d'una sola línia, fer-la de dos. A més, també, el ràtio aquí a Sitges està en 18, quan el ràtio podia arribar a 22-23. Encara...
Bueno, depèn de quina escola està més, eh?
Sí, alguna escola està una
aquest,
mica més.
Aquest 18 més d'on dirà el 18? Diu, si això seria glòria eterna.
I alguna escola té una mica més. Però jo crec que hem d'apostar per rehabilitar tots els edificis que tenim ara i posar-los al segle XXI, tots els edificis que tenim, i si realment tots els números i el departament i el govern de Sitges, escolta, necessitem una línia nova, treballar l'opció de l'ANES.
Us ho han dit així i com diria l'anunci de detergent, a quin se l'ha dit això? Li heu comentat a l'alcaldessa, a la regidora Gasulla, es pot fer una línia més?
Sí? He parlat a l'alcaldessa, sí? I a la regidora. Llavors, no cal que li parli jo amb elles perquè ja ho saben que han parlat amb el departament.
És que dona la sensació que fora dels mòduls o fora dels barracons no es contempla ara massa opció més.
No, ara mateix no, és que no n'hi ha... És que ara no,
però vull dir, entenc que Luis Miguel García ens comenta, bé, mòduls barracons, però mentrestant es fa la nova línia a l'Agnès, s'amplia l'Agnès, i òbviament hi ha d'haver un moment, hi ha d'haver un temps en què hi ha d'haver uns barracons perquè els nens i les nenes s'han de poder escolaritzar en algun lloc. Però mentre això es posa en marxa l'ampliació de l'Agnès. Seria això.
Exactament, i a més jo crec que pues, les converses que he tingut a la regidora Gasulla aquest any sembla que no n'hi haurà cap problema. Tindrem els problemes de sempre, perquè aquest any, aquest curs, proper curs no n'hi
ha. Hi ha menys inscripcions?
Sí. no n'hi ha cap problema. Bueno, pues, treballem en aquesta línia, que és el que s'ha de fer, i sobretot no pensar tant en fer lo nou, sinó en rehabilitar tot el que tenim, que això sí que s'ha d'adaptar molt.
Hi ha una certa possibilitat, ens deien, que veritablement la Generalitat es fiqui amb la remodelació integral del Barratxina.
Sí, això és una realitat, això no n'hi ha cap problema. I
que és un capital, perquè em sembla que deien que eren uns 3 milions d'euros,
sí,
més o menys.
Sí. Ara el govern de Generalitat està començant a treballar ja els pressupostos del 2026. No sabem si n'hi haurà pressupostos, però sí que en suplement de crèdit això serà una realitat.
La rehabilitació, això més o menys es pot assegurar fins on sabeu?
Sí.
Ah, això del telèfon directe funciona, eh?
Això ho puc assegurar fins al
on sabeu, podeu assegurar, sí, que el Barratxina serà íntegrament remodelat.
Sí.
Amb 65 anys a l'esquena, doncs veritablement...
Ja tocava, no?
Ja tocava d'alguna manera.
No parlem del futur,
no,
sinó...
No. Està clar. A la recta final, una altra qüestió que també preocupava, entre altres, el PSC en el pacte dels pressupostos, que és l'assumpte de la mobilitat. I és una qüestió que també preocupa el Consell Comarcal, ho heu dit a més d'una ocasió. De cara a la tardor, hi ha alguna intenció de poder millorar tot això?
Sí, de fet, abans d'ahir la consellera va venir al Consell Comarcal, al Consell d'Alcaldies, i ho va explicar, ho va anunciar. N'hi haurà cara al setembre primer, i això sí que ara surt un moment de la part política. Sí. Sí que, si tot va bé, notarem millores al servei ferroviari. Ja sembla que els problemes derivats de l'accés a l'aeroport ja, cara al setembre ja estaran solucionats.
És a dir, les obres d'aquest nou accés a l'aeroport estaran resoltes?
Ja estaran resoltes, i també la part que correspon a les emissions de Caldes també estaran resoltes de cara al setembre. Esperem, això sí que nosaltres som els primers que ho patim, els treballadors de Renfe, esperem poder donar el servei que la ciutadania mereix i ens reclama.
Ah, us pregunto una bestiesa que no és bestiesa, potser.
També van.
Quina és la vida útil d'una màquina, d'un tren?
Bueno, mira, això és un debat també que hem tingut moltes vegades, sí? A nivell professional, perquè n'hi ha vehicles a Suïssa, a Alemanya o a França que tenen 50, 60, 70 anys, i aquí, quan jo veig que parlen, per exemple, aquests trens de dos pisos són de l'any 92, bueno, però és que n'hi ha...
Que són de l'època de Mercè Sala, no?
Sí, són l'any 92 de les Olimpiades.
Ah, exacte.
I el tren que es va quedar averiat l'altre dia i exacte, el túnel del Garraf és de l'any 79.
Uau.
79, i encara està...
És a dir, 46 anys.
Sí, és de l'any 79. I aquest està tot encara donant voltes, és la sèrie 479. Uh-huh. S'ha reformat,
sí, sí, sí,
ja de 46
però,
anys, però
anys
bueno, és de l'any 79. I aquests dos pisos són de l'any 92. Bueno, ara aquest, a final d'any ja sortiran vehicles noves, tant a mitjana distància com a rodalies, començaran a sortir, ja estan, alguns companys meus ja estan a les proves d'habilitació, I això serà una millora que es notarà a partir de setembre.
El servei d'autobusos ha pujat molt el nombre d'usuaris, sí, moltíssim,
no? Sí.
I des d'aquest punt de vista no sé si es podrà fer alguna cosa també, perquè els autobusos que van de Sitges a Barcelona també van plens de gom a gom. A Vilanova sí que els hi han resolt una miqueta l'assumpte.
Aquí?
A Vilanova sí que els hi han resolt una miqueta l'assumpte.
A Sitges?
A Sitges també?
A Sitges també.
Sí?
Va. El que farà el departament de cara al setembre és desdoblar la línia en dues línies, i una, ja la parlo de memòria, que recorda que una línia era Vilanova, Roquetes, Barcelona, i l'altra era Rocamar, Sitges, Sant Pere, Barcelona. I a més, en 16 expedicions més d'anada i tornada cada dia. Jo crec que s'augmenten les freqüències, s'augmenten les capacitats i que a partir del setembre notarem una millora molt important en el transport interurbà. És un tema que tenim pendent i jo tinc pendent també una conversa amb el Víctor Puga, el secretari de la Conselleria, i sobretot una cosa important que he fet al Consell Comarcal. Ara hem separat, fet canvis dintre del Cartipàs i hem nomenat el Xavi Roig, que ja era conseller d'Habitatge, conseller de Mobilitat, i des del Consell Comarcal el que farem és recollir totes les demandes i liderar totes aquestes demandes de millorar el transport interurbà i el transport ferroviari.
Que n'hi deu haver un munt, eh?
Moltíssimes, però la nostra feina del Consell Comarcal és aglutinar tot això i pensar a nivell comarcal, no a nivell local, perquè estem ja volent començar a treballar de cara a la propera licitació del transport, que és en l'any 2028, i això no podem perdre ni un minut, i aquesta setmana ja han començat a treballar per recollir informació de tots els municipis de cara al 2027, ja del departament, el que volem aquí a la comarca.
Un apunt final, perquè també en el seu moment us preocupava el servei de taxi, la unificació comarcal del servei ha millorat les coses?
En alguns municipis sí, en altres no. Costa que els municipis petits com Olivelles o Canyelles triguen una mica més el taxi del que seria bo per tothom, però jo crec que sí que s'ha notat aquesta millora. Hem de mirar a veure, perquè hi ha algunes disfuncions que hem de treballar totes les associacions de taxi de Sant Pere, Vilanova i Sitges, però jo crec que sí. Ara, insisteixo, a Sitges falten taxis i això s'ha de dir i s'ha de treballar, i falten taxis a Sitges. Entenc la part dels taxistes que diuen jo a la temporada alta treballo molt, sí, però és que és un servei públic que nosaltres hem de donar a la ciutadania, i el taxi, els taxistes i les taxistes han d'entendre que estan fent un servei públic. Ningú s'imagina que la Renfe diu, pues ara en verano quito la meitat de trenes. No, al contrari.
Per tant, llicències temporals? O alguna cosa així?
Temporals o definitives, això s'ha de treballar, sí, s'ha de treballar. Jo quan era regidor de turisme jo vaig parlar de llicències temporals i ho van posar sobre la taula, posar 17 llicències temporals, i després van venir les eleccions, tot el que va passar després, però bueno, això s'ha de parlar, i el regidor de mobilitat s'ha de saber amb les taxistes.
Estaven ben vistes les llicències temporals? S'acceptaven o...?
Al principi no, després sí.
D'acord.
Sí.
D'acord. Sí, al principi va una certa reactivitat i després...
Assumim... Ja que estem en confidencial i no ens escolta ningú,
sí.
Els propietaris de llicència eren més reticents que els treballadors.
D'acord. És a dir, els treballadors no els semblava malament,
perquè
és feina, està clar, feina és feina, en qualsevol àmbit.
I és un servei públic, o sigui, una cosa que ha de quedar clar, que el taxi és un servei públic.
11:33, Luis Miguel García, gràcies.
Gràcies a vosaltres.